Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola i benvinguts una setmana més a la taula de l'Evangeli. Ens plau de debò retrobar-los fidels a la sintonia de Ràdio Estel Principat. Avui ens disposem a comentar les lectures d'aquesta gran solemnitat que celebrem, la Pentecosta. I per fer-ho, comptem amb la col·laboració dels nostres tertulians, Maria Carme Girard, Joan Pous i mossèn Cinto Busquet, els qui tot seguit presentarem. Maria Carme Girard és del Seminari Poble de Déu i organista. Hola, què tal?
Gràcies, molt bé.
Benvinguda al programa. Joan Pous, exalcalde de Bellver de Cerdanya i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya. És historiador. Què tal?
Bé, bé, com sempre, vaja.
Contents de tornar-lo a tenir?
Vale, també de venir.
I mossèn Cinto Busquet és prevere del moviment dels focolars i director espiritual del Seminari Diocesà d'Urgell. Benvingut.
Déu te guard, Maria.
Amics, amigues, l'Àlex Alsina és a la tècnica. Els parla Maria Marín, presentant i conduint el programa. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge de Pentecosta és dels Fets dels Apòstols i del capítol segon.
Durant la celebració de la Diada de la Pentecosta es trobaven tots junts en un mateix lloc, quan de sobte se sentí venir del cel un so com si es girés una ventada violenta i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors se'ls aparegueren com unes llengües de foc que es distribuïren i es posaren sobre cadascun d'ells. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l'Esperit els concedia de parlar. Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. Quan se sentia aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, perquè cadascú els sentia parlar amb la seva pròpia llengua. Estranyats i fora de si, deien...
No són galileus tots aquests que parlen? Doncs, com és que cadascú de nosaltres el sentim en la nostra llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites. Hi ha residents a Mesopotàmia, al país dels jueus, i a Capadòcia, al Pont i a l'Àsia, a Frígia i a Pamfília, a Egipte i a les regions de Líbia, tocant a la Sirena. Hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu en les nostres pròpies llengües.
Narració del gran esdeveniment que va suposar per a la primera comunitat la vinguda de l'Esperit Sant. El primer efecte del do de l'Esperit Sant és que començaren a parlar en llengües i cadascun dels oients, molt nombrosos aquells dies a Jerusalem, els escoltava parlar en la seva pròpia llengua. Qui vol començar la tertúlia? Mossèn Cinto, digui.
Bé, és una experiència que s'ha repetit al llarg d'aquests 2.000 anys d'història del cristianisme. Jo personalment he tingut també l'oportunitat de viure, no fa pas molts anys, a Roma, 7 anys, i poder experimentar també la universalitat de l'Església Catòlica en la diversitat d'aquestes llengües a les quals l'Evangeli és proclamat, és anunciat. Concretament, doncs, com que també em vaig poder ensenyar allà a prop del Vaticà, una universitat, a l'Urbaniana, on hi havia moltes persones d'Àsia, d'Àfrica. Recordo un curs que vaig fer sobre teologia de la inculturació i va ser molt interessant fer-los fer als estudiants una presentació sobre les pròpies cultures des del punt de vista de la inculturació de l'Evangeli. Per dir que realment he pogut comprovar que aquesta experiència dels primers temps avui és una realitat visible, palpable, i que l'Evangeli és proclamat, escoltat, viscut, sentit en totes les llengües del món.
Sí, també he subratllat el tema de la universalitat i el tema de la unitat. O sigui, crec que que el llenguatge cristià, el llenguatge que nosaltres portem, és el llenguatge de l'amor, i que el llenguatge de l'amor és universal, que tothom l'entén. I aleshores també com la diversitat de les cultures i de les llengües no és un impediment, sinó que és necessari perquè hi hagi la unitat. Així és com el món ens pot oferir que si tu penses d'una manera i jo penso d'una altra, és impossible que ens trobem, des de l'experiència de la fe, des de l'experiència de tenir la presència de Jesús, no? Amb l'Esperit Sant en aquest sentit, doncs la diversitat és necessària per poder arribar a la unitat. Penso que és...
Sí, bé, jo considero que, bueno, s'ha dit sempre que la Diada de Pentecostès, o la Festa de Pentecostès, de fet, és la fundació de l'Església, no? Perquè una de les coses que sempre m'ha cridat l'atenció de l'Evangeli és que Jesús, el temps que està a la Terra, es rodeja d'una gent molt analfabeta, molt inculta, gent molt senzilla, que, a més, tenen uns defectes tremendos. Vull dir, tot i visquent amb Déu, perquè és així, hi ha gent que el traïciona, hi ha gent que el nega, hi ha gent que s'escapa quan té problemes i el deixa sol. I a partir del moment de la vinguda de l'Esperit Sant és quan es funda, quan arriba el coratge, els dons de Déu, diguéssim, i es converteixen en gent valenta, en gent que són capaços d'entendre el missatge que tota la vida de Jesús i estendre'l per tots els pobles, i a més donar la vida, inclús, com tots els apòstols van arribar a acabar fent. Per tant, vull dir, és de fet el dia de la catarsis total amb la vinguda de l'Esperit Sant. Jo crec que és la culminació, diguéssim, del missatge de Jesús.
Sí, aquest tema també que tractaves tu abans, Mari Carme, de la unitat i la diversitat, que em sembla que és molt important, també, que té molts efectes. Avui és dia d'eleccions a casa nostra, eleccions locals, també eleccions autonòmiques al País Valencià, a les Illes, i que, per tant, a veure, els cristians no som tots d'un sol color, ni polític, ni de visió, sinó que tractem, seguint la nostra consciència, de concretar i de posar en pràctica l'Evangeli, també en el camp social, econòmic, polític, etc. I que això em sembla que és molt important, que la unitat no és uniformitat, que, per tant, també en el procés que estem vivint, exactament, la unitat vol dir el respecte de l'altre, i una veritable experiència de l'Esperit Sant ens porta a aquesta experiència de sentir-nos una sola cosa amb l'altre, no perquè forcem l'altre a que sigui com nosaltres, pensi com nosaltres, estigui amb nosaltres, sinó perquè, com deies molt bé tu abans, aquesta catarsi, Joan, no? que és totalment l'Esperit Sant que ens fa fer l'Esperit Sant, ens fa estimar, ens fa posar al servei dels altres, i això em sembla que queda molt clar en aquestes lectures.
Sí, jo crec, bueno, per acabar només, el fet aquest de les llengües és molt significatiu, que és, jo diria que és una manifestació democràtica de Déu, no? Vull dir, accepta perfectament la diversitat lingüística del món, i fa que l'entenguin tot, perquè de fet hi ha un sol missatge, que és el de l'amor, és el de l'estimació dels altres i el respecte. Això seria la unitat, no? I entendre aquest llenguatge, jo crec que qualsevol civilització, qualsevol cultura l'entén. Per tant, és el gran missatge del Pentecosta.
El salm d'aquest diumenge de Pentecosta és el número 103, que té per resposta: quan envieu el vostre alè, Senyor, renoveu la vida sobre la terra. És un salm de lluança i entusiasme. Potser també recordar que aquest entusiasme ha d'estar present a la nostra vida cristiana, allà on som. O què dirien vostès d'aquest salm?
Jo el posaria en relació a aquesta expressió de la primera lectura que van rebre, s'aparegueren com unes llengües de foc. És a dir, sí, d'acord, són aquests llenguatges diversos que parlem, però que són llengües de foc, és a dir, que surt del cor, el foc com una cosa que t'abrusa, que aquest entusiasme del qual tu parlaves, Maria, em sembla que va per aquí, no? Que no és una cosa apàtica, una cosa simplement racional, freda, sinó que és sentiment, també.
I és important també aquest renoveu la vida sobre la terra, que siguem testimonis d'aquesta renovació nosaltres. Ho diuen aquí ells, quan senten els primers cristians que han rebut l'Esperit Sant proclamar les grandeses de Déu, ells reconeixen, tota aquesta gent diu: sentim proclamar les grandeses de Déu. O sigui, la nostra missió és... El que deia ella abans, que estaven tancats i esporuguits, no? És el moment que esclata, que ve l'Esperit Sant, que esclata l'Església, i hem de ser testimonis del que hem après, del que hem rebut, del do rebut. Penso que també va lligat per aquí.
Bé, tots els salms tenen una bellesa poètica especial i molt lligats a la celebració del dia. però jo crec que en aquest cas reivindico el dia de Pentecostes, el famós Veni Creator Spiritu, que avui dia no s'utilitzen massa els responsos, els d'allò com pugui ser el mateix Rèquiem, no? Vull ser el Stabat Mater, o el de Corpus, que és preciós, que són fent, és per autor Sant Tomàs d'Aquino. Bé, aquestes poesies, perquè en el fons són poesies, indiquen molt bé, i és un cant de glòria a la festa que se celebra, i reivindico que l'Eglésia els torni a incorporar plenament el dia de Pentecostes, el Veni Creator Spiritu. I si poguéssim llatí, encara millor, no?
No els ha tret l'Església, els hem tret nosaltres. No, no ho sé, els hem tret les parròquies, però l'Església no els ha tret.
Però, escolti, estic aquí davant d'una animadora de liturgia, d'un capellà, i reivindico que torneu a posar...
Ja de fa uns anys també havia descobert la seqüència el dia de Pasqua, de Resurrecció, etcètera, que és molt maca.
Totes, és que no hi ha
cap.
Són meravelloses.
Confesso que és una conversió recent que he fet.
Sí. Jo sé que en les celebracions litúrgiques a Vallvel els hi vaig dir, home, almenys l'estava al màter, i el dia dels Dolors, el 15 de setembre, llegeixen
l'estava al màter.
I li fan cas o no? Sí.
Però bueno,
ara toca el de Pentecosta i toca tot.
Missatge als clergues, recuperem les seqüències.
Les seqüències fantàstiques. És que són unes espècies literàries meravelloses, però molt ben lligades a la litúrgia. Pensem que són grans autors, alguns són anònims, per exemple, la de Corpus i de Sant Tomàs d'Aquino. I són fantàstiques, i és una pèrdua cultural, inclús.
Senyor Pous, queda reivindicat. Ha quedat molt clar.
He aprofitat el programa per reivindicar això.
Home, si no ho fem aquí, on ho farem?
Prenem nota.
Bé, doncs continuem endavant, i ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau, Cristians de Corint, i del capítol 12.
Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l'Esperit Sant. Els dons que rebem són diversos, però l'Esperit que els distribueix és un de sol. Són diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d'un sol Déu que els fa valència de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l'Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Perquè el Crist és com el cos humà. És un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos. I a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix esperit.
Pau atribueix els dons i carismes tan variats que hi ha en la comunitat grega de Corint a l'únic esperit, que és qui ha de mantenir unida la comunitat. Ho sabem, però a la pràctica com ho vivim nosaltres, cristians, aquest segle XXI? Què els hi sembla?
Jo la primera frase és un dels punts que he apuntat, que ningú no confessa que Jesús és el Senyor si no és per un do de l'Esperit Sant. No creu qui vol, sinó qui pot, qui rep el do. Tots estem cridats a creure, però de vegades un decideix si creu o no creu. Estem en una societat en què podem decidir el que volem, o ens fan veure que podem decidir el que volem. I jo moltes vegades als joves els dic, la fe és un do, i és un do que has de demanar. Si et planteges si creus o no creus, ja està bé, perquè és un punt de partida. Però la fe és un do que tu reps. O sigui, no creuràs perquè tu hagis decidit creure, sinó perquè Déu et dona el do de poder creure en Jesucrist.
Jo voldria precisar aquí, perquè entenc molt bé el que dius, Mari Carme, però podria portar una certa confusió amb algú pensant que Déu, de manera així totalment aleatòria, en uns els dona la fe, als altres no. Jo voldria precisar que Déu, el do de la fe, el dona a tots, en principi. Què vull dir? Vull dir que Déu no tanca la possibilitat d'una relació amb ell plena, més o menys explícita del punt de vista intel·lectual. Per tant, qui s'obre en aquesta dimensió de l'esperit i ho fa amb bona voluntat, encara que a un cert moment encara no arribi, per exemple, doncs, a una fe explícita en la divinitat de Jesucrist o en la mediació sacramental de l'Església, posem-hi per cas, però Déu no deixa d'actuar a la vida d'aquella persona, especialment el Déu que avui celebrem, l'Esperit Sant, és l'amor. Per tant, allà on hi ha una persona que estima, una persona que és sensible a les coses de l'Esperit, l'Esperit Sant hi és.
Però és la iniciativa ve de Déu.
Totalment, sempre.
La iniciativa ve de Déu.
Per tant,
jo m'he trobat a vegades gent que fins i tot dintre de l'Església, que també viu com un ateisme, com un absurd, no? I creu en el missatge, i però com que no experimenta, no, la fe, vull dir que també és possible. Tots estem cridats al do de Déu.
Hi ha una frase de la segona lectura, que és que les manifestacions de l'Esperit distribuïdes a cada un són un bé de tots. Això és una manifestació que el que ens... un do de Déu, els dons de Déu que puguem rebre, o ens creguem que rebem cada un de nosaltres, no són nostres, sinó que són en bé de tots. Això és molt important. I una altra cosa que d'aquesta carta que diu: tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, estem batejats en un sol esperit per formar un sol cos. Jo crec que és una reivindicació i un fonament bàsic, jo crec, dels drets humans. Avui dia, jo crec que els drets humans sempre he pensat que eren d'inspiració evangèlica al 100%, perquè són un evangeli laic del segle XXI, però vull dir, es basa en aquesta forma de ser del cristianisme, que és la dignificació de l'home, amb que tots som iguals, siguin esclaus o lliures, i això ens ve gràcies als dons de l'Esperit Sant, la manifestació de Déu que ens fa, ens dignifica com a persones, siguin creients o no siguin creients. Això és el missatge evangèlic. I llavors, quan un rep el do, específicament està més entregat o més cridat en aquesta crida de Déu, no és per ell, sinó que és per tots els altres. I això és una manifestació de caritat fantàstica, que és el que és pròpiament l'amor de Déu, que és l'Esperit Sant.
Jo voldria subratllar que aquesta igualtat en dignitat que els cristians proclamem a tot el món, l'hem de viure, i estem cridats a viure de manera profètica, a l'Església, entre nosaltres. I també adonar-nos que encara portem un llast com a Església Catòlica Romana de segles, d'estructures semifeudals, d'uns clericalismes, d'unes jerarquies que no són fruit del tot en les dinàmiques, potser a vegades del dia a dia, d'aquest esperit que ens indica Sant Pau, que tots els dons, tots els serveis, tots els miracles són do d'un mateix Déu i estan al servei de la comunitat. I que tots, és a dir, seglars, preveres, religiosos i religioses, bisbes i el papa mateix, doncs tots som realment iguals. Els serveis són diferents i també el que passa a través de... I així, com a capellà, certament, com a capellà jo disposo d'un do per la comunitat que, doncs, un seglar no disposa, però no és mèrit meu, i això no em dona més dignitat, sinó que és un servei més que s'ha de fer.
Bé, doncs, ara escoltem l'Evangeli, que és la darrera lectura, segons Sant Joan i del capítol 20.
Al vespre d'aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué:
pau a vosaltres.
Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir:
pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.
Llavors, a l'anar damunt d'ells i els digué:
rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats. Però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.
Segons l'Evangeli de Joan, Jesús s'apareix als seus deixebles per adonar-los el seu Esperit Sant el mateix dia de Pasqua, no 50 dies després de la resurrecció. Parem esment en el que els hi demana. Molt interessant.
Jo, el primer que trobo és... aquí parla de la por. Els deixebles estan tancats. La por penso que porta al tancament. Quan no tenim fe, a dins la mateixa Església, ens movem per por a les novetats, als nous carismes, de vegades a noves expressions. Aleshores, la por porta un tancament. I és fins que no arriba la presència del ressuscitat entre nosaltres que no el reconeixen, perquè si els hi ha d'ensenyar les mans i els peus vol dir que no l'han reconegut. Per mi, és que no l'han reconegut. Diu, i els hi ha d'ensenyar les mans i els peus vol dir que va tenir que ensenyar els forats. Aleshores, la presència del ressuscitat fa que siguem enviats i Jesús ens dona una missió. Penso que és, per mi, la síntesi.
Sí, és molt curiós l'Evangeli amb aquest tema, no? Però jo que torno a dir que el que realment els hi dona coratge i es crea ja el llançament de tot el missatge evangèlic precisament és el dia de Pentecostès amb la vinguda de l'Esperit Sant. Això, a més d'aquest evangeli, fa la narració de la fundació de la confessió, no? Vull dir que avui dia no està massa en boga. Per tant, vol dir que aquest poder de perdonar els pecats potser també s'ha utilitzat per part de l'Església d'una forma prepotent i llavors ha fet que això s'allunyés una mica de la gent, no? Potser.
De fet, hem perdut una mica la confessió i la confirmació, eh? Que n'hi ha poca gent confirmada, també.
Sí, també. Però la confessió, això d'explicar les teves trapelleries amb una altra, em pipa una mica. Vull dir que això és molt rius que una altra fórmula perquè realment tinguent un penediment interior com és realment la confessió poguessin perdonar els pecats a menys que siguin molt grans i reguis de declarar davant dels jutges, clar.
Sí, exacte. Es treu la paraula clau, jutge, no? Si s'interpreta el sagrament de la reconciliació com un petit judici és desagradable, no? I em sembla, és bonic avui, Joan, que anem reivindicant coses, però crec també donant-los la forma que cal pel 2015, pel segle XXI. Per tant, que també no la confessió, jo m'agrada dir-ne, com se'n diu ara, el sagrament de la reconciliació, el sagrament de la penitència, perquè és molt més que la confessar només els propis pecats. I que en aquest sentit, lligar-ho amb l'Esperit Sant, amb el do de l'Esperit Sant, que per tant, aquest sagrament, celebrar-lo d'una forma o una altra, ara no entrem en aquests detalls que ens portaria molta estona, és celebrar l'acció de l'Esperit Sant a les nostres vides. I això és una cosa molt gran. I la confirmació és el sagrament per excel·lència de l'Esperit Sant. Crec que potser hauríem de subratllar més en l'experiència cristiana, en l'anunci catequètic, en la proposta que fem a les persones, que ser cristians vol dir fer experiència de l'Esperit. I jo voldria dir, com a últim, aquest Esperit que ens dona la pau, que és el que tots busquem. Busquem la pau al cor, volem la unificació interior, volem la serenor, volem aquest equilibri, volem aquesta mirada tranquil·la sobre les coses.
I això jo penso que s'aconsegueix, ara que tu parles de la confessió, jo penso que la confessió s'ha enfocat malament perquè tu no et vas a dir-li al cinto doncs, una sèrie de pecats que has comès amb un altre, no. Jo penso que la confessió s'ha d'enfocar des de dir, tu interioritzes l'arrel, no els fets. Els fets per mi són la conseqüència. Si abunyegues el cotxe és la conseqüència d'un xoc. Per tant, a l'arrel del teu pecat quin és, i el fet de posar un comú amb un altre, que no és el cinto, que és la presència de Jesucrist, perquè en aquell moment ell actua com a Jesucrist que t'acull i et reconcilia no només amb tu mateix, que és la primera reconciliació que és amb tu mateix, perquè és aquesta pau que tu deies bé d'aquesta reconciliació amb tu mateix, sinó que també amb la resta de la comunitat cristiana, penso. I a més, jo penso que això ja queda en mans del clero, no? Però de dir, les penitències haurien de ser ves i fes el gest amb aquell germà a reconciliar-te. Perquè a vegades ens manca, després de rebre el perdó, la pena del pecat hauria de ser ves a tornar a crear els llaços d'amor i d'unitat amb aquell amb el qual, ni que sigui de pensament, has permès de separar-te'n, no? Ara, aquí.
Sí, no, l'experiència del sacrament és fa experimentar un dels dons de l'esperit, que és la llibertat d'esperit, és a dir, que és una experiència alliberadora. Jo ho he vist en tots aquests anys de servei com a ministre sacerdotal cap als altres, ajudant-los a viure-los d'aquesta manera. Però ho he viscut des de fa molts anys celebrant el sagrament per mi mateix amb un altre company prevere. Vull dir, jo normalment un cop al mes celebro el sagrament i per a mi això m'ajuda moltíssim en el meu camí de creixement. I és alliberador i és una experiència de l'Esperit Sant.
Què més?
Bé, crec que tampoc és un tema que conec, perquè jo no he fet mai de cap allà, per tant, no puc conèixer el mecanisme psicològic de la gent com la confessió. Jo crec que el sol fet d'explicar una cosa que tens a dintre, que et rou, que d'allò, això psicològicament inclús...
És alliberador.
És alliberador a nivell civil o a nivell religiós, de totes maneres. Una cosa que sempre també es constata en els evangelis és el tema del perdó dels pecats. Jesucrist no es cansa mai de perdonar a tothom, no? Sigui els pecats més grans o més petits, vull dir, sempre dona aquesta oportunitat del perdó. I això, pues, jo crec que és el que consola la gent, pues, que tens una reincidència amb el pecat, sigui del tipus que sigui, no? Vull dir que això, pues, també fa de que saps de que més o menys estàs en les mans de Déu i de que té una comprensió molt gran de la naturalesa humana i de les seves debilitats.
I després també hi ha el tema de l'enviament, perquè l'Esperit Sant, no? També els nanos quan es confirmen, fem l'enviament, no? L'enviament és també aquest... tenir clar que som enviats, tenir clar que també nosaltres, per favor, sortim de l'armari i anem al món a proclamar, malgrat el món no ens vulgui escoltar. Perquè no pot ser que tothom surti de l'armari, menys els cristians, que ens tenen allà tancat, que cada vegada que obre un cristià a la boca, tothom se li tira a sobre, com si no tingués dret a expressió. Estem en un país democràtic i també els cristians han de sortir al carrer. Som enviats per bé de la humanitat.
Sí, jo crec que la gent té por dels cristians o del cristianisme per la seva pròpia experiència. Vull dir,
Abans que els drets humans venen...
Joan, tu que ets una mica més gran, què vols dir amb això?
Que la gent, bueno, l'ambient general, vull dir, jo crec que tothom té, almenys aquí, té un substrat que és cristià, en molts aspectes, no? Per molts, ell potser ha sigut una mica la eglésia de l'Antic Testament, diguem-ho així, o apocalíptica de fa uns anys, del nacional catolicisme, que tot era condena. Llavors la gent s'allibera d'això, no? Llavors, vull dir, fa por de tornar a escoltar o de tornar a sentir. Primera, que avui dia no està gaire de moda el fet de sentir. El sentimentalisme, això és mal vist. Per tant, vull dir, si no sents i si no tens una ternura, una predisposició cap als altres, i avui dia això, desgraciadament, veiem que en països ben catòlics hi ha una indiferència absoluta amb tot el que està passant al Mediterrà, amb els altres éssers humans, vull dir que tothom li rellisca tot avui dia, pot passar tragèdies de gran magnitud, que abans la gent es commoia, com a mínim, no podien ajudar gaire, però es commoia avui dia,
sí, però...
A l'alt de mai no en fan cas ni del Nepal ni de les tragèdies que puguin passar al Mediterrani enfonsant-se immigrants, vull dir, totes aquestes coses, i a més, pensem una mica el rebuig que hi ha en les nostres societats dins del racisme, vull dir,
però
això ha sigut sempre.
Però també hem d'ajudar la societat, jo penso que hem d'ajudar, i tu que ets historiador, també els historiadors aquí teniu bona part, en què no es pot fer una lectura de la història des del context actual. Tu no pots jutjar la història de fa 60 anys de l'Església Catòlica, quan un país vivia sota una dictadura, que també hi havia una societat que tampoc és que tingués coets. Entens? Vull dir que no és només l'Església Catòlica, és l'Església Catòlica està en el món.
Sí,
i, per tant,
ja ho sabem,
està
això,
format...
Que queda aquesta...
Clar, no podem criticar alegrement.
I en aquest context l'Esperit Sant ens dona nova esperança.
Ah, clar, sí, això és el que hem d'esperar sempre.
Bé, suposo que ara, tal com s'ha posat el diàleg, la tertúlia, ara necessitaríem un altre programa. Els convido que vinguin diumenge vinent, els hi sembla bé?
Molt bé.
Per a comentar...
Gràcies.
Lectures de la solemnitat de la Santíssima Trinitat. El Déu en el que creiem. No oblidem mai això. Bé, doncs hauríem de donar per acabat el programa en el que, doncs, amics, amigues, hem comentat per a vostès aquestes lectures de la solemnitat de la Pentecosta. Els agraïm que una setmana més hagin estat amb nosaltres. Així com també agraïm la presència en el programa de Mari Carme Girat, del Seminari del Poble Déu, organista. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
També a Joan Pous, és alcalde de Bellver de Cerdanya i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya, també historiador. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a mossèn Cinto Busquet, prevere del Moviment dels Focolars i director espiritual del Seminari Diocesà d'Urgell. També gràcies, eh?
Gràcies a tots.
Doncs, amics, com els hem dit, els esperem a la sintonia de Ràdio Estel Principat per a comentar la litúrgia solemníssima de la Santíssima Trinitat. Diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.